Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Últim divendres de mes i l'Espai per l'Opinió es transforma en el debat de política municipal després de la sessió plenària d'ahir a l'Ajuntament. Per debatre al voltant d'aquesta qüestió ens acompanyen Xavi Guerrero, regidor d'Esquerra. Molt bon dia i gràcies per venir.
Hola, bon dia, què tal?
També ens acompanya Glòria Rubio, regidora de la Crida. Molt bon dia.
Bon dia.
I Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Molt bon dia i gràcies per venir també.
Bon dia.
Amb tots ells volem parlar de les qüestions destacades del ple municipal d'ahir, i abans d'entrar pròpiament en les qüestions destacades de l'ordre del dia, m'agradaria exposar als portaveus dels grups municipals que ens acompanyen avui aquesta, jo diria que tendència bastant estesa al llarg d'aquest mandat, de que els veïns, aquelles persones doncs, que tenen alguna reivindicació a la ciutat, vagin al ple a traslladar-la. Ho hem vist amb els treballadors d'Esmatza, si em permeten que ens posem també damunt, hem vist els treballadors també de Ràdio Sabadell ser presents al ple municipal. Vèiem ahir la Federació d'Associacions de Veïns també fent una roda de premsa, aprofitant el dijous del ple i també fent arribar les seves reivindicacions. Escola Virolet, Institut Calllong, també presents ahir al ple, fins i tot amb un punt d'atenció en alguns moments, també doncs, aquesta presència d'aquestes entitats i moltes d'altres que han aprofitat doncs, les sessions plenàries, el moment en què trobaven els seus representants asseguts tots ells en una taula doncs, per expressar aquestes sensacions i aquestes reivindicacions. I si em permeten la crítica des de fora, des de la ciutadania, no sé si el reglament municipal o la capacitat municipal permet aquesta entrada d'aquestes sensacions o d'aquestes necessitats d'aquests ciutadans, i no sé si, aprofitant que tinc també la regidora Glòria Rubio encarregada de, si no m'equivoco, de la reforma del reglament orgànic municipal, d'aquesta reforma del ROM doncs, que s'ha estat treballant aquest any, si s'ha buscat o s'ha trobat la manera de l'encaix de que els ciutadans puguin venir al ple a parlar, i també què en pensen, si creuen que el ple ha de ser l'espai en què els ciutadans puguin venir a expressar-se també d'aquesta manera. Si m'ho permeten, li dono la paraula primer a la senyora Rubio també perquè vull sentir l'opinió des de l'àmbit de la participació, no?, del govern en una qüestió com aquesta.
Bé, primer fer un matís, aquesta no és una tendència d'aquest mandat, sinó és una tendència històrica, vull dir que la gent que vol mobilitzar-se i expressar doncs, el seu malestar o la seva crítica en algun tema doncs, es dirigeixi al dia que es celebra el ple municipal, que en principi és el dia important del mes, no?, on es troben tots els regidors i regidores. Jo no sóc no era l'encarregada del reglament orgànic municipal, de fet diria que el president de la comissió que va redactar el ROM,
doncs,
que va redactar el ROM era l'Adrià, i després doncs, va canviar
disculpi,
i va
senyor Hernández,
no, però feia la funció de president, jo crec que va ser un tema compartit de tots els grups municipals, govern i oposició.
En tot cas, és un debat interessant. Nosaltres com a grup municipal de la Crida, en l'elaboració del ROM sí que vam posar sobre la taula, com la majoria de grups, diverses esmenes i diverses propostes. Una de les propostes que es va posar sobre la taula per introduir-la va ser el tema d'obrir, no?, al final del ple, obrir doncs el torn de poder intervenir doncs, veïns i veïnes a títol individual per poder expressar coses. Hi ha altres ajuntaments que ho fan, segurament són ajuntaments potser més petits que Sabadell, vull dir que també hi ha elements que posen una mica de traves a poder fer això, però ho vam posar sobre la taula. Al final el consens no va sortir, per tant no es va introduir. Sí que hem introduït la millora o la novetat de que les entitats amb nom propi poguessin presentar mocions, que això ja és un avenç i que no s'hagin de dirigir algun grup municipal. En tot cas, potser s'hauria de continuar parlant, no?, d'aquest tema i veure quina és la millor fórmula. Si és cert que en els punts de ple, si hi ha alguna entitat que està interpel·lada directament o que està afectada directament, pot demanar paraula per expressar-se, però tampoc pot formar part del debat perquè després no té dret a rèplica, que també és una mica així perquè no pot respondre a les intervencions de les regidores. És un debat obert.
Com a president de la comissió, i disculpi que l'hagi relegat, però...
No, que al final el president d'una comissió tenia les funcions d'ordenar la comissió, però que les propostes eren de tots els grups municipals i es va aprovar per unanimitat, finalment.
Uh-huh. Quin creu que hauria de ser el paper des de Ciutadans? Quina visió en tenen?
A veure, després entro en l'opinió més de com a Ciutadans, però... Hem de tenir en compte que al final el ple el que li dona a les entitats que van és visibilitat. És dir, no hi ha cap entitat que vagi a ple sense abans ja haver parlat o haver mantingut reunions en el govern, en oposició, etc. Al final és una manera de fer-se visibles, també de pressionar, i és legítima, perquè al final la democràcia també es tracta d'això, no? De tenir mecanismes de pressió, doncs, perquè les persones responsables, doncs, tinguin més celeritat o t'escoltin amb més atenció, etc. Llavors, en el debat que va haver-hi a la comissió del ROM, que jo recordo que va ser la primera reunió, perquè el grup de la Crida va ser el que ho va plantejar, i tothom ho vam debatre, era si la participació directa a títol individual del ciutadà podia encaixar en el funcionament ordinari del ple d'una ciutat com Sabadell. Clar, estava el debat de, bé, què ho fem? Quan acabi el ple, quan estem acabant pràcticament a les 11 de la nit per posar una hora mitja.
D'un
dia normalet, però quasi a les 12. Ah, clar, perd també la gràcia o inclús l'eficàcia de la participació ciutadana. Llavors es va decidir que separaríem, no?, un reglament de participació amb el reglament orgànic municipal. Hem aprovat el reglament, però és veritat que el debat continua obert. No? Ara ho parlàvem fora de micro amb els companys. Bueno, en altres municipis més petits es fa el que li anomenen el plenillo, no? És, per exemple, a Cerdanyola ho fan abans del ple ordinari, doncs sí que hi ha una participació directa del ciutadà, que pot fer una pregunta a regidors, etc. És difícil de donar-li sortida, i més una ciutat gran com Sabadell, però com comentàvem amb el Xavi, doncs, potser no cada mes, però cada 3 mesos es podria fer un plenillo, però no el dia potser del ple ordinari, perquè amb tots els punts a l'hora del dia, vull dir, i són debats, jo crec que quan comences a rascar s'obren matisos, s'obren noves oportunitats. Llavors, tornant a la pregunta, com a grup municipal, al final el que vam pensar és totes les demandes ciutadanes, nosaltres tenim moltíssims espais que es van reunir amb nosaltres com a grup municipal o com a govern, quan estigui al govern han de tenir tots els espais possibles. El ple ha de ser una participació més oficial, no?, de presentar una moció o d'intervenir en algun punt de l'ordre del dia, i a lo millor a Sabadell és més difícil l'encaix aquest de que directament un ciutadà vagi, faci una pregunta o faci això. Jo crec que té difícil l'encaix aquí a nivell de Sabadell, perquè al final no deixo de veure totes les concentracions ciutadanes com les que havia d'ahir com una forma de pressionar i de fer-se visible en temes que som coneixedors i que s'han treballat. Tema de Can Llong, anys, i s'ha parlat amb tothom. Amb el tema de que els barris se senten una mica abandonats, és una percepció, això ens ho diuen a nosaltres i segur que els hi diuen els representants del govern. I mira, i aquí tenim precisament la de participació i espai públic, que segur que té que tindria queixes acumulades, no? És de difícil solució, però al final jo penso que l'objectiu d'ahir, dels que van venir a reclamar, jo crec que els van aconseguir. Que és, hòstia, tornar a posar a la notícia un tema que evidentment és noticiable, que és que a vegades entrem en la normalitat, però és que Sabadell ja, bueno, a Can Llong, més de 800 nanos que porten molts anys en barracons. I el tema del barri, igual, que hi ha una percepció de abandonament, degradació, cadascú té el seu matís. I ahir van tornar a dir, diu, escolteu, que estem aquí i que hi ha unes eleccions d'aquí 2 mesos, que també és un element important.
Senyor Guerrero.
Opino jo també.
I tant, per això ha vingut. Per això ha vingut.
A veure, el ple, al capdavall, és el màxim òrgan polític de la ciutat. Llavors, el que va passar ahir, l'alcalde va fer el que havia de fer, perquè aquelles persones no tenien dret a intervenir al ple, perquè el reglament diu que això. El que penso és que va tenir potser poca mà esquerra, perquè aquelles senyores realment se'n van anar indignades, i jo sí que he estat en el seu lloc, bueno, jo perquè conec el reglament, però si no, també m'hauria indignat, perquè van sortir dient, i per què no em deixen parlar? Perquè elles no coneixen el reglament i penso que no l'han de conèixer. Llavors sí que realment, perquè són persones que entren al ple i volen participar, no? Penso que sí que realment hauríem de crear un espai on es pogués, no només exposar queixes, sinó a debatre. I llavors l'Adrià deia cada 3 mesos, jo penso que potser hauria de ser fins i tot més sovint, potser un dia de ple i un dia previ o posterior, tractar temes de ciutat que proposin la ciutadania, i la ciutadania vol dir el senyor Antonio que viu al carrer no sé què i que té un problema, i clar, evidentment no és un problema d'una rajola, sinó que és un problema d'interès de ciutat, per tant s'hauria de regular d'alguna manera. I dic que s'hauria de regular d'alguna manera perquè sé d'alguns ajuntaments, algun cas concret del Baix Llobregat, que han fet això i tenen això del plenillo famós, i al final si no es regula bé, acaben venint sempre els mateixos, que són els quatre de sempre, i que al final ho desvirtuen. Llavors, hauríem de buscar la manera que no ens passés això, no? Que no vinguessin els quatre de sempre, que són supermotivats, però que, hosti, que si obríssim això seria perquè pogués venir tothom, el senyor Antonio i la senyora no sé què, que un dia ve al ple perquè està indignadíssim i potser no tornarà a venir mai més si surt d'allà convençut de que ha fet alguna cosa positiva.
Sí, un altre element que també es va posar sobre la taula amb el debat del ROM era el tema de la descentralització dels plens. Des de la Crida també entenem que, més enllà de que el ple és un espai superburocratitzat, no? Vull dir, a nivell de que la majoria de gent que ve o està acostumada al funcionament del ple o segurament costa moltíssim, no?, entrar en el que està passant, entendre què estem aprovant i què no, no? I pensàvem que potser descentralitzar els plens en funció dels punts que sotmeten a debat i acostar-los al territori, que potser aquell dia doncs s'aproven punts que afecten més directament a algun territori, ajudava que assistís d'altra gent als plens i que trenquéssim una mica aquesta dinàmica, no?, de que sempre ve la mateixa gent i ja està la cosa com molt tancada. Desgraciadament les normatives actuals no ens ho permeten, des de secretaria ens van dir que això no es podia fer, que s'ha de fer a la sala de plens de l'Ajuntament. I bueno, vull dir, jo no li trobo cap mena de sentit haver-ho de fer sempre allà, però de moment és el que tenim.
No, sí, sí, de fet, com a idea d'intentar fer plens als barris, jo crec que era una idea que, no? Jo crec que en aquell moment que estaven allà i diuen, pues mira, jo crec que sí, no? Perquè ja de vegades, i es mou el secretari que diu, sí, sí, és molt bona idea, però no, hi ha moltes coses que s'han trobat quan parlaven de que pensaven, mira, això podria estar bé, que evidentment Servei Jurídic i Secretaria han dit que no era possible, amb el qual vull dir, també hem fet el ROM, doncs, que hem pogut fer per consens i amb els mecanismes que teníem per intentar modificar. I és evident que hi ha moments que el ciutadà no acaba d'entendre per què li manca aquest punt de participació, i jo ho entenc.
Doncs el ciutadà sovint s'havia d'explicar el perquè de les coses, no? Que si em permeten, com a mitjans de comunicació potser tampoc també desconeixíem aquests detalls, i també sovint la ciutadania no entén les coses i se'n va frustrada de llocs perquè no entén per què se'ls tracta d'una manera o d'una altra, i a vegades, permeti'm la petita crítica, també es pot explicar potser millor els reglaments, no?, per tal d'entendre, doncs, que els ciutadans coneguin ben bé què és el que passa dins l'Ajuntament, perquè a vegades la burocràcia tots plegats ens perdem. Canviem de qüestió, perquè sí que va haver d'altres qüestions d'ordre del dia. Se'm van aprovar un bon grapat, les hem anat desgranant al llarg de la setmana, i sí que m'agradaria entrar en alguns punts, i avui que són pocs, es poden interpel·lar, poden entrar en el debat, com sempre els demano respecte, deixar que l'altra persona pugui acabar la seva explicació, però entenc, doncs, que hi pot haver cert debat, i per tant està bé que hi sigui, que sigui present en aquesta taula. Parlem d'Esmatxa, perquè la situació d'Esmatxa s'abordarà en una junta de portaveus amb la presència de representants sindicals. Així ho van donar a conèixer ahir el ple municipal als portaveus del sindicat. La trobada UGT, perdoneu, la trobada acordada després d'una reunió amb els partits municipals ha permès deixar sobre la taula la moció que havien presentat per tal de garantir l'estabilitat de la prestació de servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Tot i això, sí que es va aprovar una partida de 4 milions d'euros per Esmatxa. Poc més d'un milió van destinats a renovar el material que utilitzen els seus treballadors, i la resta és una partida que l'Ajuntament es reserva per si l'ha de destinar a avançar l'amortització de les inversions pels pròxims 10 anys. Una mesura que des d'algun grup de l'oposició es va criticar, doncs, que en certa manera el govern el que volia fer era resoldre d'aquesta manera la situació que ells mateixos havien provocat. Ja que començo per l'oposició, si em permeten, ja que ha començat abans Glòria Rubio, Adrián Hernández.
És que és veritat que el tema de Matxa està una mica enrevessat, amb la qual aquí hi ha dues qüestions. La qüestió lligada amb la participació que parlàvem abans, de que una entitat de la ciutat, en aquest cas la UGT, havia presentat una moció que la va introduir en el mes passat, però no va entrar perquè ja havia una altra moció de Sabadell per la República, i llavors ens hem trobat que el contingut de la moció ja s'havia quedat desfasat, perquè com cada setmana el tema de negociació en l'Ajuntament en marxa, doncs hi ha modificacions, i llavors ahir el que se li va fer arribar a la secció sindical, en aquest cas UGT, doncs, és que els punts que volien aprovar, doncs, no només que estiguessin desfasats, sinó que algú, el primer era manifestament il·legal. Llavors al final es va arribar d'acord entre els portaveus dels grups i els treballadors presents de l'UGT de fer una trobada, doncs, per parlar de la qüestió. I l'altra cosa és que el comentaves de l'aprovació dels 4,2 milions i d'aquestes coses tècniques que a vegades s'han d'explicar, d'unes coses que passen del capítol 7 al capítol 2, la reflexió que li fèiem al govern és que al final hem entrat en una situació que ho recollia el que va dir un dels treballadors, no? Una situació que ha creat la política, en el que ells no són culpables i que la política ho ha de solucionar. I li fèiem la reflexió, home, si l'empresa ara mateix té alguna dificultat econòmica, no és perquè li ha vingut caiguda al cel, sinó perquè ja se li fa unes reclamacions, justes o no, que fan que tingui una disminució d'ingressos en l'exercici, que pot posar en perill algun pagament de nòmina, etc. I això és el debat que s'està tenint per intentar que aquest debat polític, que ve derivat doncs, a situacions que venen del govern anterior i que aquest govern ha entrat amb les formes que ja alguns podem estar més o menys d'acord, doncs està posant una incertesa a 400 famílies que ara porten uns mesos que no saben si cobraran o no cobraran. I el que li dèiem a nosaltres al senyor Fernández, home, tampoc fa falta ara aquí de que ens marquem un gol de que gràcies a nosaltres d'això, perquè la situació té un component polític més ample que el fet d'aprovar aquests 4,2 milions. I l'única reflexió que se li va fer ahir, almenys des de Ciutadans.
Bé, si li sembla...
Jo parlo jo? Vale. A veure, jo com a reflexió, i això, com que ha sortit a tot arreu, penso que no és una dada que doni que sigui nova, però que val la pena posar-la l'altre cop damunt de la taula. Quan jo vaig començar a fer de regidor de residus i portar aquesta concessió, també, com portava la TUS i moltes altres, el tracte que jo els donava era correcte, com amb la TUS, com amb l'Ubissa, com totes les concessions que té l'Ajuntament. Llavors, jo que em trobava, més a més, que en aquesta empresa se li feien els pagaments abans que les altres empreses que treballaven per l'Ajuntament. I quan ens endarreríem una mica, que no vol dir que ens endarreríssim a pagar-li endarrerits, sinó que els hi pagàvem una mica menys abans que els altres, de seguida m'estaven trucant que què passa. És a dir, que ja tenien el problema ells damunt de la taula. Sí que després, amb tot el que ha passat, s'ha intensificat moltíssim aquest problema, però que el problema el tenien cada mes, perquè quan començàvem l'any i ens endarreríem, i no ens endarreríem per mala fe, ens endarreríem per procediment administratiu a l'hora de pagar les amortitzacions, etc. Bueno, aquelles coses que s'encallen en alguna taula que jo ni ho sé, o jo no ho sabia en aquell moment, doncs ja de seguida hi havia nervis i estaven dintre de terminis. És a dir, que ja hi havia aquesta tensió financera a l'empresa ja abans de que comencés tot el lío, tingui raó qui tingui raó, això és un fet objectiu. El que sí que aquesta modificació pressupostària crec que mostra la nostra voluntat de que els treballadors cobrin, de que les coses vagin endavant i que es trobin solucions, perquè al final el que nosaltres volem, això sí, que els treballadors cobrin, i penso que són intocables, però evidentment que es compleixi el contracte i que es paguin els diners que s'han fixat en el contracte, que s'han de pagar pels serveis que s'han de fer. Això són les nostres línies bàsiques.
Sí, al final, entorn d'aquest debat, no, s'estan fent afirmacions que venen a ser falses directament. Vull dir que l'actual equip de govern ha provocat aquesta situació és una afirmació falsa directament. Perquè el que ha passat aquí és que aquesta situació, sí, val, està creada per la política, però la política amb un noms i cognoms, que es diu PSC Cas Mercuri. Per tant, qui està resolent això?
Estem d'acord que neix d'això.
No, la situació està provocada per PSC i Cas Mercuri, perquè quan s'adjudica un contracte a una empresa que és insolvent i que no assegura a nivell econòmic que puguin tirar endavant aquest servei i igualment es tira endavant per vull dir, realitzant delictes de corrupció, això vull dir, és la situació que ens ha portat fins aquí. Llavors, al final, que ho ha de resoldre la política, bueno, comparteixo i discrepo, perquè al final això està jutjats i qui ho haurà de resoldre a última instància serà jutjats. Desgraciadament, jutjats va molt més lent del que ens agradaria. Segurament la ciutat estaria molt millor si jutjats ja hagués resolt la peça del mercuri que afecta Esmatza i hi hagués condemna ferma. Però com que això, de moment, no ho tenim, nosaltres, com a equip de govern, tenim l'obligació de fiscalitzar aquest servei i tots els serveis que han externalitzat. Fiscalitzar i controlar. I el que no pot ser és que se'ns acusi de que aquestes no són les formes quan tenim l'obligació, és que si no ho estiguessin fent estarien també imputades a la peça del mercuri. Per tant, i això és així, perquè estem imputades en un altre procediment justament per la feina que estem fent. Llavors, el que està passant aquí, vull dir que es tracti l'empresa al costat de la resta d'empreses concessionàries que tenim a l'Ajuntament, també em sembla una mica fer trampes al solitari, perquè que jo sàpiga, cap empresa de l'Ajuntament ha fet les pressions i les extorsions que han patit funcionaris directament de l'Ajuntament i els regidors i regidores responsables d'això. Estem parlant de querelles, de demandes, d'escrits directes a funcionaris habilitats de l'Ajuntament pressionant, trucades constants, vull dir... Aleshores, el tema, sí, és pesat i és llarg i no acabarà aquí. Vull dir, encara queda temps per resoldre'l. El problema és que trobar solucions perquè, sobretot, la ciutat no estigui perjudicada i la plantilla tampoc, que són el que ens preocupa més a l'equip de govern, són solucions complexes. Complexes davant un contracte que va ser manyat en el seu moment i que, per tant, tenim moltes dificultats perquè l'empresa, els problemes econòmics, no venen derivats per l'actuació de govern, venen derivats perquè en el seu moment no podia assumir aquest servei amb el contracte que s'estava adjudicant.
Anem a la discrepància perquè hi ha coses que ha dit que estic totalment
d'acord.
Que estic totalment d'acord en algunes coses que ha dit. Jo sempre he dit que una de les coses que jo sí que la reconec a aquest govern és que han tratat fiscalitzar... Bueno, hi ha un debat general sobre la gestió directa i indirecta dels serveis públics. Perquè al final estem parlant de serveis públics i després hi ha cadascú que tenim un criteri de que si és millor gestió directa, indirecta, que jo crec que no hi ha... s'ha de mirar servei per servei, perquè hi ha alguns que poden ser un servei directe i ser més eficients i altres que no. El problema és que quan tu fas una gestió indirecta i fas una concessió a llarg termini i te n'oblides, no? Que és el que havia fet l'anterior govern. Per això jo sí que li reconec a aquest govern, doncs, que almenys que ha intentat entrar a mirar què està passant. Fins aquí, correcte. Ha dit la Glòria una cosa important que jo comparteixo, dir, amb el tema de la justícia, no? Doncs al final la justícia haurà de decidir. Però això també li hem recordat sempre a nosaltres, a l'equip de govern. Quan hem entrat hem dit, esteu prenent decisions que potser s'han de prendre quan acabi tot. El tema de les liquidacions, per exemple. Sempre hem dit, hòstia, és que podria ser que el govern tingui raó i quan la justícia digui que és així, l'empresa no només haurà de pagar, sinó haurà de pagar amb interessos, no? En canvi, s'ha optat per la via de finalment executar, que era una potestat del govern, que això al final també ha fet que aquestes dificultats financeres de l'empresa doncs hagin sigut molt més altes per la situació interna de l'empresa, que evidentment ells són els que hauran de donar resposta. Nosaltres sí que ens creiem per tot, tant per la mesa, per la peça del Mercuri com per les actuacions del govern, que el millor seria per tothom esperar a les resolucions judicials. Que hauríem d'esperar 4 anys? Sí, ja ho sé, que hauríem d'esperar 4 anys, però jo com a responsable polític, que no sé si estaré en el govern o l'oposició, prefereixo això. Abans de crear aquest clima que hem creat, que no vull responsabilitzar a ningú, però que al final sí que hi ha unes persones que no tenen la culpa de res, que sí que estan patint, i no només aquests 4 anys, sinó sobretot aquests últims mesos, de dir arribo o no arribo, que ja no poden tenir ni bestretes a la seva empresa, perquè l'empresa ha decidit que no la pot pagar, etcètera, etcètera. Amb la qual hi ha algunes coses que comparteixo, però jo crec que la gestió d'aquest govern, i m'atreviria a dir més, la gestió d'aquests últims anys, sobretot que el Xavi Guerrero va deixar i va entrar el senyor Pere Arnau, la gestió jo crec que no ha sigut la més correcta i ha sigut més perjudicial per resoldre la situació. O sigui, ho hem portat a un punt límit que a vegades hem creat més un incendi que intentat apagar-lo d'alguna manera.
Jo crec que aquí al final acabarem en un punt final de sortida que penso que serà bo que arribem aquí, el que passa és que suposo que ens costarà a tots trobar-ho, que és la Comissió Jurídica Assessora, perquè al capdavall aquest contracte, com molts altres, ha tingut canvis, ha tingut tota una evolució, i el que ha d'haver-hi algú és que decideixi si aquest contracte és nul o no és nul. I això és el que es va intentar en una primera ocasió, que no va poder ser, per sabeu, perquè la jutgessa del cas Mercuri ens va dir que no ens tornava el contracte original de la concessió, cosa que no ens esperàvem que passés. Penseu que el secretari es va oferir anar ell amb un policia perquè vigilés que no feia res, el secretari, que evidentment no faria res, i la jutgessa li va dir que no. Ara ja tenim els papers, ara es pot tornar a portar a la Comissió Jurídica Assessora. Jo penso que seria un pas molt important, perquè si la Comissió Jurídica ens diu no, aquest aquest contracte és vàlid, hosti, ens hem de replantejar moltes coses que hem fet. I al contrari, si ens diu no, no és vàlid i s'ha d'anul·lar, escolta, també ens ho hem de replantejar tot, però just a l'extrem contrari. I el jutge no s'ho prendrà amb la passió política o ideològica que potser ens ho prenem nosaltres, amb la qual cosa penso que seria un referent que hem d'aconseguir que vagi aquí. No sé com anirà a ple portar això, que s'ha de portar, però crec que és, al final serà la solució que trobarem de consens entre tots.
I es portarà sí, aquesta comissió jurídica assessora una altra vegada?
Coincideixo amb el Xavi que l'important és que torni a portar a ple la revisió d'ofici.
Suposo que depèn del govern que hi ha d'aquí dos mesos,
que es porti a la comissió jurídica assessora, pot ser, podem portar-ho al ple d'abril, encara no ha acabat el mandat. De fet, és un expedient que ja va passar pel ple, per tant, no, vull dir, no és un expedient nou que s'hagi de preparar. En tot cas, falta una documentació que, com saben, com que està en sumari, no
es deixaven accedir-hi. I està a la taula de portar-lo al ple d'abril, perdoni?
Sí, està a la taula de govern. En tot cas,
el
tema...
Aprofita,
eh?
Aprofita.
Sí, no?
No sé.
Jo estava entrant aquí...
Estava a taula de govern en el moment en què es va poder accedir a l'informe que faltava.
Vull dir que és una exclusiva perquè ningú ho coneixia, amb la qual és una exclusiva, que s'ha de matar a Ràdio Sabadell.
Potser em renyen d'aquí una estona.
En tot cas, serà algú de Ràdio Sabadell.
Jo no sé mentir, ja ho saben. En tot cas, bé, al final, el tema de les liquidacions no és un tema tampoc... Sí que és veritat que és potestat, no? de l'equip de govern, però no només és potestat, sinó que és una obligació. Vull dir, aquí el que està passant és que l'empresa està cobrant més diners del que hauria de cobrar i llavors s'està demanant que es compensin, no? Unes quantitats que no són petites, sinó que són unes quantitats significatives. També sap que un cop es reclamen aquestes liquidacions no te'n pots anar tan enrere com voldries, sinó que hi ha uns terminis que ja no et deixen anar més enrere. Per tant, com més temps ens esperem, menys diners es podran reclamar. Per tant, també és un exercici de responsabilitat de reclamar els diners públics que nosaltres considerem. Llavors, a nivell judicial s'han presentat mesures cautelars, no ha sigut l'equip de govern que ha desestimat aquestes mesures cautelars, sinó que ha sigut un jutge, justament, sí, que ha desestimat aquestes mesures cautelars. Per tant, vull dir, més enllà de que coincideixo que el més important és que es tiri endavant la revisió d'ofici i que es sigui la comissió jurídica assessora fins que no s'arribi a una sentència, no, de la peça al Mercuri, sigui la comissió jurídica assessora qui declari nul·la aquest contracte, el contracte no es pot anar executant com si no passés res. Sí, això no pot passar així. O sigui, a nivell administratiu, a nivell jurídic i a nivell tècnic, hi han elements que clamen al cel. Per tant, s'havien de posar sobre la taula, és el que hem fet nosaltres, i justament el que fèiem ahir era aportar possibles solucions perquè justament els treballadors i treballadores de l'empresa que compartim, que són, no tenen cap responsabilitat en aquest aspecte, no pateixin les conseqüències del que va provocar el cas Mercuri.
Però jo plantejo una cosa, obrim el debat una miqueta, perquè a vegades ens fiquem amb només Sabadell, aquesta empresa, el que està passant, a l'exemple de Terrassa, i comparava abans això de gestió directa o indirecta. A Terrassa, que tenen una gestió directa amb l'empresa municipal, en aquest mandat, en aquests 4 anys, s'ha augmentat a quasi un 35% les aportacions en aquesta empresa, doncs, per les queixes que hi havia de falta de neteja a la ciutat, un tema molt semblant al que hem tingut a Sabadell, no? Un 35% s'ha augmentat l'aportació a aquesta empresa per solucionar els problemes de neteja. Clar, tu imagina't que aquí a Sabadell s'hagués augmentat un 35% l'aportació. El que vull dir que al final els contractes, encara que aquest és, sembla ser manifestament corrupte, no? Encara que ja ho dirà el jutge, els contractes són vius. I sobretot aquest tipus de contracte a qualsevol empresa d'Espanya tenen aquest tipus de discussió. Per què? Perquè són contractes vius que es van modificant, es van fent aportacions. Clar, si ho mirem només en base a que es marxa està dins d'un procés judicial i per això tot el que demanin és irregular, aquí és on jo també demano, sobretot més als serveis tècnics, que diu, s'ha de mirar de manera objectiva. Objectivament s'ha d'ampliar un servei a una zona de la ciutat, igual que d'altres ciutats, perquè a vegades entrem en aquest, no, com això està podrit del minut 1, no entraré a valorar si s'ha d'ampliar el servei o on sigui. No, jo crec que o si s'ha de fer alguna aportació més perquè la ciutat tingui un servei més adient, perquè això passa a totes les ciutats. I això a vegades...
És que això s'ha fet. O sigui, s'han introduït, bueno, potser sí. Xavi ho pot explicar millor.
El problema és no que haguem d'ampliar un servei a una part de la ciutat, perquè sovint et trobes que creix la població en un barri o fem un canvi i passem d'uns contenidors a una pneumàtica, com pot ser que passi aviat a Can Gambús, etc. El problema és, quan tu descobreixes que haurien d'estar escombrant, m'invento les xifres que no les sé de memòria, però fa tant de temps, jo què sé, quatre vegades tots aquests carrers a la setmana i resulta que s'estan escombrant dos, o un, o zero. Bueno, zero crec que no es donava cap cas. Primer han de complir els quatre. Si no compleixen el que diu el contracte, difícilment els hi pots fer millores d'aquest contracte. Primer has d'aconseguir que es compleixi el contracte i després parlem de millores.
Igualment, en zones determinades que ha calgut, s'han fet ampliacions en el sentit de reforç o de... Vull dir, perquè no era insuficient el servei que s'estava fent per la dinàmica a nivell social, no? I de brutícia que genera, i s'han... posat sobre la taula. És que això, una cosa no treu l'altra, vull dir, l'equip tècnic, la responsabilitat que té al final és que la ciutat estigui neta, vull dir, l'equip de residus, vull dir, la seva obligació és aquesta, no? I l'encàrrec que té és aquest, no. Ja està?
No, i a més, com em sembla que l'abril tindrem més debat, ja ho podem deixar aquí.
Sí, de fet, ens ha sorprès una mica tots plegats, saber doncs, que aquesta opció de tornar a portar aquesta qüestió a la Comissió Jurídica Assessora, que era un capítol doncs, que semblava que estava tancat, doncs es reobre, i reobre plenament, senyor Guerrero?
Bueno, no ho sé, no ho porto jo, però crec que sí.
Doncs, en fi, de cara al ple d'abril n'estarem pendents i, òbviament, intentarem doncs, tenir més informació al voltant d'aquesta qüestió. Però el ple municipal d'ahir va donar per més qüestions. Per exemple, es va aprovar el Pla Estratègic de Participació de Sabadell amb l'horitzó el 2025, que s'ha dissenyat a partir de les sessions amb veïns, entitats i grups municipals, i potser una de les qüestions més destacades és l'eliminació dels consells de districte. Li volia donar la paraula ara al senyor Guerrero, però en tant que obro un tema clarament de la senyora Rubio, si em permet, li torno a donar la paraula, perquè ens sorprenia, si més no, aquesta part doncs, de l'eliminació dels consells de districte.
Bé, així, dit així, pot arribar a sorprendre, però en tot cas, si et pares, no?, a analitzar una mica la realitat i la pràctica i el que ha passat aquests últims anys i la sensació també que trasllada tant la gent que hi participa com la que no, o hi havia participat en algun moment, és, en la majoria dels casos, vull dir, no em vull atrevir a dir que és de consens absolut, però té un consens molt ampli, i és un debat que, vull dir, que ha anat sortint durant tot el mandat. La utilitat o no utilitat, no?, dels consells de districte, quins són els espais de participació que hi haurien d'haver i quines característiques haurien de tenir. En aquest sentit és en el que hem treballat el pla estratègic i és cert que el pla incorpora doncs, diferents línies d'actuació, no només parla dels espais de participació, que tracta diferents àmbits, però és cert, no?, que el debat al final sempre es centra aquí. La proposta que fa el pla no és una proposta tancada perquè tampoc hi ha un consens en quin ha de ser concretament, no?, quan et poses a aterrar quin ha de ser el model concret, però sí que fa algunes, no?, avança algunes línies o alguns criteris que pensàvem que eren de mínims i que aquests segurament sí que tenen un consens ampli, i en tot cas doncs, el que també portàvem era el compromís del ple de que s'hagi d'elaborar un nou reglament de participació que tracti no només el tema dels espais de participació territorial, sinó també segurament s'haurà d'abordar amb com, no?, es coordina i es lliga tot l'àmbit també dels consells sectorials o dels processos participatius, quina cabuda hi tenen en aquest àmbit. I pel que, bueno, com ha dit, vull dir, va ser d'aprovació per unanimitat, perquè pensem que és positiu que l'equip de govern que entri, sigui el que sigui, no tingui l'obligació de constituir de forma automàtica, no?, i per inèrcia els consells de districte, que enteníem que era un model caduc, no?, i desfassat, i per tant pugui doncs, obrir aquest procés i fer l'exercici pràctic de com aterrem aquesta proposta.
Senyor Guerrero?
Bé, jo m'he trobat durant aquest mandat assistint a algun consell de districte per donar alguna explicació, per exemple, al districte 7, en una ocasió, no?, que hi havia molts més tècnics i polítics del govern que població de Torremeu i Poblenou assistint al Consell de Districte, i era com el que estem fent aquí, no? Si hi havia 3 persones assistents i 8 tècnics i polítics, no? Això no té cap mena de sentit, i això ha passat sovint amb els Consells de Districte en diversos llocs. Potser el districte 1 potser no tant, però els altres, jo diria que sense excepció. Llavors, a Esquerra sí que tenim el nostre punt de vista més particular al respecte. Creiem que sempre s'ha de mantenir un espai formal de participació. No sé si s'ha de dir Consell de Districte, s'ha de dir jo que sé què. El que s'ha aprovat l'altre dia no tanca res, de manera que tampoc no estem en discrepància, per això estem d'acord, no? Però sí que, per exemple, l'Àgora Nord està funcionant molt bé, o les taules que s'estan fent a Torremeu estan funcionant molt bé, i altres espais que s'han creat, no? A Can Llong també s'han creat espais, no són tan formals, tot i que mantenen una mica l'estructura de participació de l'Ajuntament i la ciutadania, però ja no són tan formals com un Consell de Districte, i evidentment nosaltres el que defensarem és al principi del nou mandat, en els espais on es pugui constituir això i sigui representatiu a tots els barris, endavant això, no cal que es constitueixi el Consell de Districte, però en barris on no siguin tan potents la mobilització ciutadana i calgui un reforç, doncs potser allà s'ha de constituir el Consell de Districte, o diguem-li com sigui, però ha de ser una cosa anàloga perquè tothom pugui participar si vol.
L'he vist ascendir tota l'estona, estan d'acord?
Sí, bueno, a veure, en el pla estem d'acord, en el sentit que al final no... el pla no t'acaba dient que s'ha de fer en el pròxim govern amb el Consell de Districte, que aquí a lo millor sí que hi hauria discrepàncies, amb el qual a la part del pla jo crec que s'ha fet un treball que s'ha allargat en el temps perquè hi ha hagut alguna dificultat dificultats, que la Glòria ho explicava molt bé en el ple, tampoc entrarem ara aquí, i en el debat aquest del Consell de Districte, clar, quines són les diferències, per exemple, entre els grups que som aquí, no? Potser la Crida i Esquerra i Ciutadans. Nosaltres també, com Esquerra, sí que som partidaris d'alguna participació formal o on el representat polític pugui també tenir o estar convidat o tenir el dret a l'assistència. Que aquest és una de les crítiques que jo li faig a l'actual govern, que ha creat espais que alguns han funcionat molt bé, però és que no hem tingut l'oportunitat d'assistir-hi. Que potser assisteixes i no parles. O assisteixes...
Assistir-hi com a grup de l'oposició.
Sí, per tenir... Bueno, per saber que també... de l'Àgora Nord, no? Ho dic perquè és el meu barri. Hòstia, pues jo m'assabentava de les coses perquè m'ho explicava gent que hi anava, que era un veí del meu carrer. I dic, hòstia, jo per què no... Al final sóc un regidor de la ciutat, no? És això, que potser la Glòria diu, bueno, és que nosaltres ja tenim espais més propis de polítics i potser aquí no hem de ser. I jo crec, i per els gestos que feia el senyor Fernández Gabriel i el senyor Xavi Guerrero ahir, quan la Glòria intervenia, jo crec que ahir estem més d'acord amb la posició d'Esquerra, de que jo crec que els polítics han de tenir també una participació formal sense minusvalorar els espais de participació ciutadana els que calguin.
Sí, ja ho avançava també ahir, això és un debat interessant i de difícil consens. Quin és el rol o el paper que han de tenir els regidors i regidores als espais de participació que es lideren, com si diguéssim, des de l'administració? És un debat interessant, però perquè al final on estem ara, no, tot ens ha portat a que quan hi ha presència d'algun regidor o regidora en qualsevol espai on hi ha ciutadania, el que acaba passant o el que genera, no sé si per inèrcia, per voluntat dels assistents, vull dir, és un efecte que passa, no? És que totes les persones que hi ha allà es dediquen a demanar-li coses al regidor o regidora, o a demanar-li coses i que el regidor hagi de poder dir si ho faré o no ho faré, bueno, no sé, saps? Vull dir, és un procés que es dona, o sigui, en la majoria dels casos es dona. En canvi, quan no assisteixen regidors i regidores, clar, jo tinc l'experiència perquè m'ho traslladen des de l'equip tècnic i també m'ho trasllada la ciutadania que ha pogut participar en aquests espais que hem anat generant. Es donen debats que segurament faciliten que les propostes que surtin siguin propostes col·lectives, siguin propostes que s'entomin també de forma corresponsable a les persones que estan participant en el debat, i que potser no només l'Ajuntament ha de fer no sé què, sinó que potser el veïnat també ha de fer no sé quantos, o el teixit associatiu que intervé també ha d'assumir, no? Llavors, que hi hagi un càrrec electe present condiciona, és igual, de govern o d'oposició, condiciona, perquè els polítics o polítiques estem acostumades a anar a un lloc, no? Bueno, acostumades, o la voluntat que sempre hi ha darrere és intentar solucionar, no?, el que es planteja, o intentar donar resposta, no? I de vegades la resposta no la tinc jo ni la té en regió a l'oposició, o sigui, la resposta s'ha de construir de forma comuna. I que hi hagi presència de regidors i regidores de vegades ho dificulta moltíssim. Per això en el pla no s'ha posat cap esment en aquest àmbit, perquè sabem que és un tema que hi ha discussió, vull dir que hi ha diferents visions, però en tot cas s'haurà d'abordar, és un debat que s'haurà d'abordar i s'haurà de veure quins elements positius i quins elements negatius. Això no vol dir que en els espais que es generin o que hi hagin generats, en algun moment pugui haver-hi presència de regidors i regidores. Potser quan s'estiguin ja començant a arribar a conclusions concretes de propostes que ja estiguin més definides i s'hagi pogut fer els debats corresponents de forma tranquil·la, no?, i sense condicions ni intoxicacions, potser sí que llavors pot haver-hi, no?, la presència de... No ho sé, sí, però nosaltres som partidàries de que com menys presència política hi hagi en els debats que s'han de fer i en la construcció de solucions, millor.
I amb l'argumentació que ens donava la regidora Rubio, canvia no. Una mica la percepció d'algú de, tant del senyor Guerrero com del senyor
Blanc? No, sí, jo entenc la reflexió que fa, però després també et trobes que potser vas a reunions i el propi veïnat doncs critica i com que no hi ha ningú, i com que no hi ha ningú del govern que vingui a donar explicacions. Això també t'ho trobes.
Sí, a les taules comunitàries de Torre Romeu això ha sortit, va sortir la primera vegada, va sortir la segona reunió. La primera vegada ho vaig explicar, o sigui, els hi vaig explicar, i ara ja no surt, no sé com dir-ho. O sigui, no? Quan la gent veu que poden anar construint coses i que realment després hi ha un compromís, no?, de que les coses que surten, doncs pot ser que sí o pot ser que no, però hi ha una resposta, doncs segurament veuen el motiu també. I també és un procés, no només de l'Ajuntament, sinó de les persones que han pogut participar en d'altres models i que a vegades costa, no?, de trencar.
Jo a favor també diré que a favor del que està dient la Glòria, que clar, jo he estat el regidor d'Espai Públic aquests 4 anys, llavors sí que molts cops he vist que polaritzava les reunions a les que jo anava, perquè clar, hòstia, el regidor d'Espai Públic, que si se m'han de podar els arbres, que si una regió està trencada, clar, l'espai públic és infinit i llavors és, sempre hi ha una reclamació, no? I llavors sí que realment té raó en aquest aspecte, que jo em trobava de vegades que deia, bueno, jo no vull jo he vingut aquí però no he vingut per polaritzar la reunió, que tenia un altre objectiu, no? Certament.
Vull dir, és que també hi ha d'haver algun espai on els veïns i veïnes puguin posar sobre la taula queixes concretes o a títol individual o a títol col·lectiu, i que el regidor o regidora les entomi, no?, i miri de solucionar-les, però segurament no ha de ser en aquest espai de participació. Vull dir, potser ha de ser un altre canal. Es poden fer reunions, els regidors de govern, tant els del govern com els de l'oposició, ho dèiem abans, fan reunions i trobades amb el veïnat o amb teixit associatiu de forma continuada i constant, no, o sigui, una cosa no treu l'altra.
També volia parlar del tema tanatori, que també ha estat un altre tema de debat aquest mandat. L'Ajuntament regula per primer cop en quines zones de la ciutat es poden prestar els serveis funeraris a través dels canvis en el pla d'ordenació per la regulació de l'ús dels serveis funeraris. En aquest cas es parla, doncs, de més enllà del de Sant Oleguer, només es podran fer els polígons de Can Roqueta, de Gràcia, de Sant Pau de Riusec, de Can Gambús i el d'Idexa, la Llanera i Quan Quadres del Ripoll. El que va passar respecte al tanatori va posar de manifest que calia una regulació al voltant d'aquesta qüestió, senyor Guerrero?
Sí, realment no estava regulat, però estava regulat d'una manera molt, molt permissiva, en el sentit que podies posar un tanatori gairebé al costat de qualsevol cosa. Té uns requisits, un tanatori, però podia estar a qualsevol lloc. De fet, el que hi ha actualment, que per cert jo he viscut al costat i sempre us he dit que que no hi tenia cap problema, i sempre deia que el meu barri era el millor perquè tothom venia a passar la seva última nit allí, vull dir que tampoc de poc n'hi havia per tant, però sí que realment genera un rebuig, sobretot si estan camins escolars, etc. Llavors el que ha portat aquesta regulació és això, tenir en compte l'impacte social i sobretot la mobilitat. No té sentit posar un tanatori al centre de la ciutat on haurà d'entrar tothom. Posem-lo als entorns, que no tindràs un impacte social i a més tindrà una accessibilitat fàcil per veure l'aparcament i, per exemple, a Can Roqueta o en determinats polígons serà molt més fàcil aparcar i tindrà, o sigui que conjugues les dues coses. El no tenir un rebuig de que tens aquell equipament al costat de casa i que hi pots accedir si vens de fora fàcilment.
Bueno, hi ha un mal d'administració pública que al final acabem regulant a cop de realitat. Va aparèixer el tema de Mèmora i hòstia, corre, i bueno, al final jo crec que s'ha donat una sortida correcta. Igual que haurem de regular el tema dels clubs de cannabis, que ara a la ciutat pues, hem tingut un boom que s'ha de regular, i fins que nosaltres vam ser els primers a presentar aquella moció per fer una regulació, perquè al final crec que és una realitat que s'ha de donar sortida, però evitar que ara trobem Gràcia em sembla que han aparegut com bolets. I s'haurà de regular també, i serà un debat de el tema d'oci nocturn i d'on es poden posar algunes hipoteques.
Quan un llegeix pla d'ús a Sabadell, pensa en l'oci nocturn.
Sí, clar, s'ha de regular moltíssimes coses, i però bueno, en el cas que preguntaves, jo crec que s'ha donat una sortida molt de sentit comú, raonable i positiva per la ciutat, i que no impedeix la llibertat empresarial d'intentar posar, en aquest cas, el negoci doncs, on la ciutat d'alguna manera entén que hi ha, que és possible i no entorpeix la vida normal de la ciutat.
Bé, va, poso un punt crític.
Va, som-hi, va, per favor.
Sí.
Que estem amb una passivitat, pacificitat.
Al final, més enllà de que puc estar conforme o no, en la modificació que s'ha fet per regular una mica més del que estava el tema dels serveis funeraris, també posa sobre la taula que... Bé, el que estem fent amb aquesta aprovació, i això sí que potser doncs, per això deia posar el punt crític, continuem no, relegant i mirant cap a una altra banda per no abordar a nivell de societat no, i a nivell de debat públic com hem d'afrontar doncs, tot el tema de quan perds una persona, no, quan mor una persona. El debat que es va generar quan va sorgir aquella empresa no, que volia instal·lar, al final gira molt al voltant d'això. No? Som una societat que estem constantment no volent abordar com ens construïm també com a persones per abordar de la millor manera possible i que no sigui una hecatombe, no sé com dir-ho, no? Quan una persona mor, una persona que t'estimes. Jo no sóc professional d'aquest tema i per tant no sabré explicar doncs en profunditat no? com seria la millor manera com a societat abordar aquests temes perquè afectin el mínim possible a la vida diària no? de les persones, tant infants com persones adultes, però és cert que el que estem fent quan fem aquesta regulació és relegar no? a polígons i per tant apartar que no ho vegi ningú quan és una cosa existent. Tothom, totes, de forma constant durant l'any hem de passar alguna vegada o altra per al tanatori perquè se'ns ha mort una persona, un familiar o una persona coneguda, una persona que t'estimes. Per tant, jo també he vist que al costat des de fa molts anys del tanatori actual no estic més deprimida per viure el tanatori actual, això és una realitat, vull dir, i les meves veïnes jo diria que tampoc, però més enllà de que potser sí que faltava una regulació, estaria bé que com a societat, i no només com a societat sinó no, dins dels equipaments educatius no, en el sistema bueno, doncs, puguem abordar millor i viure amb normalitat perquè és una cosa que passa i hem de normalitzar-la no, aquest àmbit
Bueno, al final és la vida, però també és veritat com que també preferim doncs, potser que hi ha una discoteca en un espai doncs no hi hagi molèsties i tu quan perds un familiar doncs el que menys preocupa és on vas a donar-li l'última adeu, i en canvi quan tornes a la teva normalitat doncs potser estàs passejant i portant el nen al col·legi doncs potser més maco veure un altre edifici que no aquest. Al final jo crec que aquí tothom ho acabem compartint.
Bé, a mi al final com acabarà comportant és allà on vagin a parar el tanatori ho he de fer un reforç del servei públic d'autobusos que actualment és molt complicat perquè són uns carrers que no permeten el pas d'autobusos i per això sempre tinc la queixa, l'autobús no arriba fins al tanatori, és que és el carrer Balmes, és que no podem fer-lo entrar per aquells carrers i que circuli per allí i tingui una sortida, si no ja ho hauríem fet.
L'àmbit de mobilitat i d'aparcament és obvi que s'ha de tenir en compte. Sí.
I cert que posar-lo a la zona cèntrica doncs, també dificulta l'àmbit de la mobilitat, no? També, segons a quina zona de la ciutat de Sabadell doncs, col·loquem el tanatori. Un debat que s'obria certament al voltant d'aquest tanatori, i també s'obria el debat de si calia un altre tanatori a la ciutat per allò de baixar preus, que és un debat que jo a la tertúlia vaig tenir moltes vegades quan traiem aquest tema més enllà de la ubicació, si calia, diguéssim, apuntar la llei de la competència per tal de reduir preus, que això entenc que si obro aquest meló ja aquí, no?
Segur.
Aquí podem estar-nos un bon grapat de...
Nosaltres som liberals, no hi ha problema.
Doncs en fi, un debat doncs, que també ens donaria per molt. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat per fer aquest repàs del que va donar de si el ple del mes de març. Comptava l'altre dia, el mes que ve serà l'últim debat de política municipal amb aquest consistori, per tant ja anem doncs, encara en recte final de mandat.
Avui he tingut sort que no he vingut amb ganes de crítica, estic molt
pacífic,
suau,
molt pacífic. No sé si el ple va acabar molt tard i portem molt cansament acumulat.
Això pot ser dues coses, o que nosaltres ho fem molt bé o que ell hagi vingut amb poques ganes de...
Mira, jo tancaré només recordant aquells veïns que van arribar ahir al ple que diuen que no ho esteu fent tan bé.
Jo em permetré dir que aquests veïns acumulen més de 20 anys de queixes i que crec que les acumulen totes en aquest últim moment, ho entenc, perquè fa molts anys que algú els va prometre que tindrien un CAP, un institut, una escola, una estació de tren, un parc de les aigües, i de fet ni s'havien cobrat les quotes de participació dels empresaris de la zona, cosa que hem fet nosaltres, no? Per tant, no tenien res, ni haguessin tingut res si haguessin seguit els que hi havia abans.
Parlant només de competència municipal, sobretot les associacions de veïns, aquesta percepció que tenen, parlo dels veïns, perquè associacions evidentment podríem tenir un debat d'altre àmbit, però hi ha certa percepció als barris de que aquest mandat no ha acabat d'arribar als seus barris les necessitats que ells tenen.
Bé, s'ha fet molta feina, en tot cas sempre hi ha coses a millorar.
A veure qui acaba.
Sempre hi ha coses a millorar.
Allò d'aquí té l'última paraula.
I continuarem treballant, sí.
Doncs normalment guanyo jo. Gràcies Adrián Hernández, Glòria Rubio i Xavi Guerrero per haver-nos acompanyat. Ens anem al punt de les 11, seguirem d'altres qüestions.